Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, 7 de novembre, el dia que ha caigut la grossa a l'Europa League pel Barça. L'equip de Xavi s'enfrontarà al Manchester United en l'eliminatòria d'accés als vuitens de final de l'Europa League. Els setzents de tota la vida, vamos. L'anada al Camp Nou, dijous 16 de febrer a la tarda. Compta amb això, horari de tarda, l'anada al 16 de febrer, 6:45 al Camp Nou. La tornada, una setmana després, el 23 de febrer, a les 9 de la nit, a Old Trafford, al Teatre dels Somnis. Ara escoltarem Xavi valorant l'eliminatòria, també parlant del partit de Lliga de demà al camp de l'Osasuna, l'últim abans de l'aturada pel Mundial, i repassarem l'altre sorteig que hi ha hagut avui, que és el dels vuitens de final de la Champions, que ens ha deixat dos duels increïbles, apassionants. Paris Saint-Germain, Bayern de Munic, un dels dos quedarà fora als vuitens, i Liverpool, Real Madrid, un dels dos també dirà adéu a la Champions a la primera eliminatòria. Un Madrid que, per cert, el tenim jugant des de les 9 a Vallecas contra el Rayo Vallecano, i compta perquè tenim notícia a Vallecas. Damià López, Talismà.
Què tal, Aleix? Bona nit. Doncs quin partit, a Vallecas. Com està patint el Madrid, que perd 3-2. Rayo Vallecano 3, Real Madrid 2, arribant al minut 26 de la segona part. El Madrid, que ha encaixat 3 gols en un partit en el qual està passant de tot i on s'està veient superat per moments d'una manera total i absoluta pel Rayo, que li està atacant per tots costats i que està fent un partit memorable. Realment, l'equip d'un Andoni Iraola, que ha estat expulsat per protestar fa uns instants. Ara una centrada d'Issi Palazón, que es perd per la línia de fons. El partit ha començat amb un golaç de Comesaña. Al minut 5, 1-0. El Madrid li ha costat molt entrar en el partit, fins i tot hauria pogut rebre algun gol més, fins que als 37 minuts ha marcat Modric de penal, un penal molt protestat per una entrada per darrere de Fran García sobre Asensio. Aquest gol ha significat l'empat a un. Pocs instants més tard, Militao de corna feia l'1-2, una rematada de cap. S'ha protestat una possible falta al desempallegar-se un rival. 1-2, i quan semblava que s'arribaria al descans amb aquest resultat, Álvaro García. Brutal partit d'Álvaro García, molta qualitat, molta empenta, portant de corcó especialment Carvajal per la seva banda, ha fet el 2-2, una canonada davant la qual no hi ha pogut fer res Courtois. Amb aquest resultat ja s'ha arribat al descans, ha passat de tot a la segona part, moltes accions discutides, moltes accions polèmiques, l'expulsió per protestar d'Iraola, ara Íñigo Pérez està dirigint el partit, fins que fa uns instants hi ha hagut un penal per unes mans molt clares de Carvajal.
No hi havia discussió, mà antinatural, la toca estesa a Carvajal, per tant, penal claríssim a favor del Rayo, i aquí compta la polèmica.
Sí, aquesta és la polèmica. Trejo, Òscar Trejo, que acaba de ser substituït, falla el penal, però el fa repetir l'àrbitre, Martínez Munuera, perquè considera que Courtois, en el moment del xut, ja s'havia avançat i no tenia els dos peus sobre la línia. La veritat és que les imatges, en la repetició, ho demostraven clarament. Trejo, amb tota la valentia i tota la determinació, ha estat el xutador, i després, doncs, posteriorment no ha fallat Òscar Trejo, que ha transformat el penal des dels 11 metres, i ha marcat el gol que significa el resultat que en aquests moments es veu reflectit en el marcador de Vallecas. 3-2, Trejo, que acaba de ser substituït, ha entrat Unai López, i ara mateix 28 minuts de la segona part, no pot al Madrid, li costa molt arribar, hi ha hagut un xut tímid de Carvajal, que per cert ha donat l'ensurt, semblava que l'havien de substituir, Carvajal, que es va perdre una Eurocopa ja per lesió, es portava la mà a l'angonal, semblava una lesió muscular, finalment no s'ha fet res, i aquesta és la situació. 28 minuts i mig, molt patiment pel Real Madrid, perdent 3-2 a Vallecas, seria, si es consumés, la primera derrota de la temporada per un Madrid que, recordem, ve de perdre a Leipzig, ve d'empatar contra el Girona, i d'estar patint, fixa't, no para d'atacar el Rayo, sí, sí, està fent sí. un partidàs. Com juga l'equip d'Andoni Iraola? Espera que, mira, ataca Isi, els jugadors del Madrid corrent darrere de la pilota, amb molt desordre defensiu, és un desordre i un caos que provoca l'equip del Rayo. Fran García li caurà la pilota a Òscar Valentín. És que sembla que sigui el Rayo qui estigui atacant perquè necessita el gol. I no, és que el Rayo ataca per intentar ampliar l'avantatge. Continua l'equip d'Iraola, la centrada directament cap al cap de Sergio de Camello, la rematada que se'n va fora, déu-n'hi-do el partit de Camello, veurem si acaba entrant Falcao, però ara mateix la situació és que està més a prop al quart del Rayo que l'eventual empat del Madrid.
Això és una notícia de les grosses, el Madrid, ara ja ho podem dir, està en una crisi de joc en les últimes setmanes galopant, perquè tant el Girona li va plantar molta cara i va fer un molt bon partit al Santiago Bernabéu, avui el Rayo està dominant en fases del partit també el Real Madrid, el Leipzig l'altre dia a la Champions, en un partit en què el Madrid tampoc s'hi jugava massa, però també li va dominar moltes fases del partit i no acaba de trobar la manera l'equip d'Ancelotti de sortir d'aquest sotrac futbolístic que tenen tots els grans, com li va passar al Barça, malauradament, en aquella etapa amb l'eliminatòria en el doble duel contra l'Inter de Milà. El Madrid, doncs, que estaria perdent el liderat i, com deia el Damià, sumant la primera derrota de la temporada a la Lliga. El Madrid era l'únic equip que encara no havia perdut i, de moment, ho està fent a falta d'un quart d'hora a Vallecas. Rayo Vallecano 3, Real Madrid 2. Mira, ja tenim aquí el primer dels tertulians. Els anirem sumant mentre vagin arribant. Antoni Bassas, hola, bona nit.
Bona nit. És que he sentit que estava perdent el Madrid i...
Has vingut pitant, no?
He sigut el primer a arribar.
Què, i confies o no que això s'aguanti fins al final? Queda un quart d'hora llarg.
El Madrid, ja sabem que fins i tot jugant a res, doncs té tanta qualitat que pot empatar el partit i, en fi, i coses pitjors, no? Però sí, el
Ui, compte,
està
mira.
Esplèndid. Ara està fent un contraatac.
Sí, la recuperació de Valentín, buscava la posició avançada de Sergio Camello, és Valentín de nou. Oh. És que el contraatac, com juguen? Juguen de primeres, el tiqui-taca, s'està agradant al Rayo, retalla Valentín, deixa la pilota per arribar a Isi, de primera Isi, la pilota que impacta en Mendy, surt el Madrid des del darrere, però és que tot el perill l'està portant el Rayo, que a més està jugant de manera absolutament desacomplexada, però surt el Madrid des del darrere, surt a la contra Asensio, aixeca el cap, posava la centrada per l'arribada de Rodrigo, però ha replegat molt bé el Rayo, la pilota que se'n va per línia de fons, serà corna, i ho deia Antoni Bassas, el Madrid del no-res et pot crear una ocasió que signifiqui l'empat venint d'una oportunitat clara del rival.
També,
això és així.
També hem de dir que ja seria molta casualitat que en els 20 minuts escassos que queden el Madrid fes dos gols, no? I en aquest cas un empat pel Barça doncs ja seria un grandíssim resultat.
Sí, no? Seguiria líder al final d'aquesta jornada, no? I demà hauria de rematar la feina abans de l'aturada. A veure el córner.
Pica el córner a Modric, molt bombat, molt passat, buscava el cap d'un Vinícius que ha vist targeta i que per moments semblava que estés buscant l'expulsió per esborrar-se del partit que el Madrid té dijous contra el Cádiz a casa. Bola per Carvajal, línia de fons, la centrada cap a Rodrigo, molt passat, li queda Modric, pot buscar el xut, apura la jugada Modric cap a Militao, li deixa la primera per Asensio, buscava el xut Asensio, rebota la pilota amb Fran García, continua atacant el Madrid, ara és un setge madridista, la centrada amb l'exterior, buscant una rosca oberta de Modric, la pilota directament a mans de Dimitrievski.
No està jugant Benzema, no? Ja sabíem que era baixa, de fet continua amb molèsties el futbolista francès que arribarà justet al Mundial amb Vinícius, Rodrigo i Marco Asensio, al davant està el Real Madrid i al mig del camp ha començat en Tchouaméni, Valverde i Luka Modric i ara ha entrat Camavinga per Tchouaméni, és a dir que també sense cross, no?, per aquesta sanció de l'altre dia contra el Girona, Damià.
El Girona. Sí, ara mateix jugant en Camavinga, Fede Valverde Modric és un bon mig al camp, el Madrid té armes, té peces, i avui és una qüestió futbolística, el Rayo bé, ha estat capaç d'empatar contra el Barça, contra l'Atlètic de Madrid, de guanyar contra el Sevilla, li juga de tu a tu a qualsevol rival, però jo crec que hi ha un punt d'intensitat i de ritme, eh? Avui el Madrid ha sortit molt a veure-les venir, i jugar així a Vallecas és molt complicat. Ara s'equivoca Camavinga en l'entrega jugant cap al darrere per Àlava, la pilota que surt per línia de banda, veig a Pate 6 del Rayo Vallecano, es preparava a canvi, déu-n'hi-do com està la grada, celebrant ja pràcticament com si s'estigués acabant el partit, però és que guanyin o perdin, l'espectacle que els proporciona el seu equip, doncs realment és per gaudir-ho. Entrarà sí. Mariano,
sí, l'última bala d'Ancelotti, i passi el que passi en aquest tram final, quedarà una mala sensació, sí, no, del Madrid, del joc que està fent en les últimes setmanes, Antoni, no?
Sí, sí, home, ja ho va dir Ancelotti quan van empatar amb el Girona, els equips no n'hi ha cap que estigui jugant bé, va fer una excusa així genèrica. De tota manera, doncs ara vindria la pausa del Mundial i tot es recompondria, no? Però seria magnífic que el Barça arribés líder a la pausa, esclar.
Ara mateix el Barça té 2 punts més que el Madrid amb, sí, aquesta derrota, amb els
34, mateixos 32.
Sí, sí, i demà el Barça se'n pot anar a 5, és a dir, el Madrid, bueno, sortiria...
Pamplona, eh?
Sí, sí, sí. Pamplona. Calma, no?
Calma. Calma. Va, primer, que s'acabi aquest partit. Sí, el primer pas i després el segon pas.
Ja estic fent els comptes de la lletera, de demà, si el Barça guanya amb aquesta derrota, se'n va a 5, el Madrid ja surt a jugar dijous al Bernabéu a 5 punts del Barça, amb certa urgència. No, estava mirant que el Madrid porta, amb els 3 d'avui, 13 gols en contra, eh? I el Barça 4. Vull dir, la diferència de gols encaixats comença a ser notable, sí, ja, entre els uns i els altres.
Un Madrid que ha de rebre el Cádiz, eh?
Sí, dijous. Sí, és l'últim partit. Sí, penúltim de la Lliga, el Cádiz.
M'apuntava l'Oriol Jové des de la redacció que el Madrid no rep 3 gols en un partit de Lliga des de la jornada 2, no d'aquest campionat, sinó de la Lliga anterior. Ostres. Contra el Llevant, al Ciutat de València, en un Llevant 3, Madrid 3. Que 3 gols són molts, eh?
Sí, sí.
Pel conjunt blanc.
No, i que té mèrit el que els ha fet en 68 minuts el Rayo Vallecano, eh? Aquests 3 gols. Vinga, va, Damià, a veure, 10 minuts pel final.
La recuperació en falta de Pate 6, que ha entrat per Santi Comesaña, que és qui ha fet el primer gol, i recordem el canvi al Madrid. Entra Mariano, que s'ubica a la posició que ocuparia normalment Benzema, per Luka Modric. Ara passa a la posició clarament de mig centre, Fede Valverde. Juga de primera, compta Mariano enrere per Vinícius. Veia Vinícius a terra ja. L'estava veient a terra, finalment ha aconseguit la gent tocar la pilota, que queda a peus de Carvajal. I insisteix el Madrid. Carvajal, una centrada amb Ros, que ben col·locada directament al punt de penal. Jo crec que el Madrid ara pot començar a penjar pilotes a la olla, incorporant molts futbolistes a l'atac, amb Mariano, també Vinícius, Rodrigo per banda. Veurem també Valverde, que no pugui enganxar-ne alguna des de la frontal de l'àrea.
Que boisíssim, m'agrada molt aquest nano, petitonet, amb l'esquerra, bon xut, no? Aguanta bé la pilota. A veure si el Rayo té la serenitat, no?, en aquest escenari de partit per poder aguantar aquest marcador, perquè és veritat que el Madrid ara es volcarà.
Sí, hi ha una cosa que m'agrada del Rayo, que no s'està replegant, no s'està tancant a la cova, allò de dir, va, queden 10 minuts, aguantem el marcador, que estem guanyant. No, està jugant.
A Miraola ha fet un pas endavant claríssim en quant,
sí,
a joc,
claríssim,
no?
Aquest, sí, equip. Sí, el vam veure aquí al Camp Nou. Ja,
i sí, tant, clar, aquí va empatar 0-0. Sí, és cert, sí, que la Barça va tenir ocasions per guanyar, i aquell penal escatimat també a Lewandowski aquell dia, però 0-0 al Camp Nou, sí. Anava a dir, el Rayo també va empatar al Metropolitano.
Sí, va empatar amb l'Atlètic.
Per tant, amb els grans, de moment, ho està fent molt bé el Rayo.
No ha perdut contra cap gran. Mm. I és molt camaleònic perquè és capaç de tenir la pilota, però clar, sortint des del darrere, a Missi, amb Álvaro García, amb Camello, etc., amb Trejo, que ara no hi és, pot sortir al contraatac i des d'aquest punt de vista pot cedir-li la pilota al Madrid i sentir-se còmode. Què ve ara, Isi?
Bé.
Prenent-li la pilota a Vinícius, que es queixa. Surt el Rayo des del darrere. Aquest és Ivan Balliu, el futbolista internacional amb Albània. Deixa la pilota cap a Valentín, juga el Rayo des del darrere, ens mostren la repetició. Bé, hi ha
una empenta, no? Contacte, sí. Contacte, sí.
Res, no, per això.
Que ve ara Isi protegint la pilota, Carvajal jugant fora del seu lloc. 8 minuts i mig perquè s'acabi el partit, caient al Madrid. A Vallecas, 3-2.
Per menys d'això, el Real Madrid Televisión et fa un informe, eh? Vull dir que...
No, estem gravant, per si de cas, perquè l'acció del penal... Hola, Bernabéu, eh? Què tal?
Què tal? Hola, què tal, eh?
Bona nit, eh?
Bona nit a tots.
Benvingut.
Hola, què tal, Dami? Hola, Antoni. Escolta'm...
Hi ha crítiques perquè han fet repetir el penal, no?
Estan rajant.
Tu diràs, sí, home.
Però estem gravant,
la pregunta és... De què estan rajant? És que no ho entenc. No,
jo estava sentint una ràdio de Madrid, aviam què és el que deien, i escolta, ha entrat a l'àrea i per tant s'ha de repetir el penal.
La imatge VAR és clara, eh?
Però no és perquè Courtois no té els dos peus sobre la línia,
també?
No,
és perquè Carvajal envaeix l'àrea abans que colpegi Trejo. Abans que colpeixi Trejo, Carvajal està envaeix l'àrea.
La realització televisiva se centrava
en els peus de
Carvajal. Sí, però la imatge que ha passat al VAR, Dami, per la qual han pres la decisió, és Carvajal envaeix l'àrea abans que colpeixi Trejo.
Ara, això és veritat, ara em poso la pell d'un madridista, eh? Això és veritat que a vegades es xiula i a vegades no, això dels penals, de si un envaeix o l'altre envaeix l'àrea.
El penal d'Asensio es xiula, però ho podríem considerar penaltito.
El primer penal de...
El
primer gol del Madrid.
En canvi, el de Carvajal jo crec que és molt clar.
Sí, el de les mans, sí.
Veig el Rayo jugant amb molt cap, amb molt ofici, sabent què és el que ha de fer.
Algun dia haurem de parlar del malament que està jugant al Madrid.
Sí, sí, no, vale. Ara dèiem
no
que
vull, està en general,
està en un sotrac futbolístic en les últimes setmanes, claríssim.
Sí, ha arribat amb molta agonia i amb molt caos aquest tram final abans de l'aturada pel Mundial. I no només això, sinó que finalment amb mals resultats. Els mals resultats han arribat acompanyats d'aquest mal joc, eh? perquè va perdre l'èxit, va empatar contra el Girona i avui veurem com acaba això.
Un altre que ha vingut corrent, eh?
Ah, Santi Nollana entra, el director de Mundo Deportivo també, que estava seguint, no, Santi, això? Boníssim.
El Rayo jugant amb dues línies de quatre claríssimes i veurem si acaba entrant Falcao o no, però compte que hi va el Madrid. Mendy, es desdobla Asensio, continua Mendy amb la cama dreta, molt mal, dolenta aquesta entrega, cap a ningú, vol sortir el Rayo des del darrere, ara sí que es treu la pilota des de la zona, pràcticament des de la seva pròpia àrea, des de la mitja lluna, Òscar Valentín, i que bé Isi, quina gran quantitat de recursos, molt difícil prendre la pilota al final, entre tres futbolistes acaben robant.
Hola Santi, eh? Què tal? Ho aguantarem o no, això? Queden 7 minuts i l'afegit.
Sí, jo crec que sí.
Per què
sí,
has de fer el Mundial ara?
Asensio, la centrada, Carvajal, Carvajal, que deixa la passada enrere. Jo crec que anava a xutar. Carvajal, que no s'ha decidit a xutar, buscant la passada. Rebutja la defensa del Rayo, ens esperen 6 minuts de patiment.
Basses, 84 de partit. Però...
jo crec que és el moment de que... has de sortir de l'estudi i has d'entrar a l'habitació.
Ara me n'haig d'anar, sí.
Hi haurà doble canvi,
entraran
Nacho i Lucas Vázquez.
Fareu el que digueu, eh?
No, 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 queda, aguanta, aguanta d'aquí, que de moment ha anat bé, això.
Però dic, per què han de fer el Mundial ara? També que ens ho estem passant.
Ara entraria bé una eliminatòria contra el Liverpool del Madrid, eh? No estaria malament ara. Se'n va Mendy.
Entraria molt bé, sí.
Se'n va Mendy.
Fins als últims 10 minuts, Dani.
Això, sí, això també.
Això és...
molto longo, Manolo, molto longo.
Manolo, te digo una cosa. Si nos pilla ahora Liverpool, es que nos hace polvo, te lo digo. Sí.
I el canvi clàssic.
Nacho i Lucas no van al Mundial.
De moment no, no.
No està a la prellista.
No.
Entra Lucas per Carvajal, que sí que és a la prellista, està a punt de lesionar-se, com sempre, abans d'una gran competició.
Sí, sí. Ha fet un espagat. Sí. Carvajal ha fet un espagat que una mica més i es trenca els adductors.
5 minuts. Asensio, per mi un dels millors avui del Madrid. Molt més actiu del que és habitual en aquest tipus de partits.
Quan és titular, per això, jo, Asensio, normalment al Madrid li costa molt guanyar, eh?
Sí, home, és que jo crec que Benzema s'ha notat aquesta absència, sí, no?
No, s'ha notat. Aviam, una cosa és perdre Benzema dos o tres partits. Te'n surts, tens Rodrigo, sí, que ho està fent molt bé.
Però no,
Vinícius,
dit,
però clar, és que, aviam, es diu poc, suposo que igual després en parlem. S'ha esborrat Benzema en aquest tram final amb el Madrid per jugar al Mundial. S'ha esborrat.
Perquè tenia petites molèsties.
No, perquè té 34 anys i vol jugar al Mundial, té petites molèsties i, evidentment, és que juguen molt pocs minuts i se'n parla poc d'això. Però vull dir que, clar, si el perds 4, 5, 6 partits, s'acaba notant.
La picaresca de Vallecas, la pilota.
Noto miedo escénico a Vallecas, eh?
Hi ha com un rum-rum de fons, no? Sí, molt interessant.
Veurem quin és l'afegit, però entre el penal repetit, etc., jo crec que tindrem un afegit generós.
L'expulsió d'Iraola, també.
Al camp del Rayo. Aviam, Àlava. Falta sobre Vinícius. La falta clara de Balliu.
Mira com Balliu. Ni com s'encara amb el públic.
Vinícius, eh? Alguna cosa li han dit al Brasil. És que el públic està molt al damunt. Sí. És dels estadis on el camp està més a sobre. Es prepara triple canvi. Entrarà Radamel Falcao, eh? Entre altres. El Rayo Vallecano.
Per rematar
una altra falta sobre Vinícius i una altra falta de Balliu.
Com pots dir per rematar la feina?
Amb
l'experiència que tenim.
Deixa'm somiar.
De veritat, silenci.
Targeta per Ivan Balliu.
Què us sembla, per cert? Ja aprofito l'emparellament amb el Liverpool. Del Madrid. Després parlarem del Barça United, eh? Ara en parlarem.
Saps què passa? Queda molt de temps. Home, jo crec que és un os al Liverpool. Està malament a la Premier, a la Champions...
No és el Liverpool de les temporades, però no deixa de ser un emparellament encara i ulls, perquè tenies la impressió que li acabaria tocant el Magdeburg o el Hajdú.
Però el Fabré tots calvos, també t'ho dic, saps? El Fabré tots calvos, ja ho veurem. Queda molt de temps. Hi ha un Mundial pel mig.
Del que diguis ara, el que passi el 15 de febrer, pot canviar tant el mercat d'hivern, pot canviar tant una lesió mundial...
A mi m'angoixa la tornada Bernabéu, sincerament. Si fos la tornada...
Saps que és 4 dies abans del clàssic al Camp Nou? La tornada a Madrid-Liverpool, la tornada...
No vols dir que els rematarem, no?
No, dic que és una setmana per ells, és una setmana molt complicada, perquè el 15 de març juguen a la tornada amb el Liverpool i el 19 hi ha el clàssic al Camp Nou.
El Manchester ara va davant del Liverpool a la Premier.
Sí, va cinquè al Manchester United, cinquè al Liverpool novè.
Vuitè o novè, sí.
Tres canvis, minut 87.
Bé.
Això indica que hi ha algun entrenador que ha preparat jugar els darrers minuts amb el Madrid, que és el que els entrenadors no fan.
Que és preparar
els darrers... Si ho pots dir 94 quan el partit
posen,
estigui acabat, posen
una mica, i posen cames. Tres, eh? Tres canvis, minut 87.
Sí.
Entre Xavier...
No és per perdre temps.
No, però és
no fas tres.
No, és per guanyar el partit.
No, és, però és que ara estem en allò que no s'hauria de jugar.
Entren Falcao, Salvi i Xavarria, se'n van Isi, Palazón, Camello i Álvaro García. Vaja, ha canviat la davantera i ha posat Falcao i uns quants migcampistes. La centrada a l'interior de l'àrea, la pilota que queda dividida, se'n va per banda dreta, serà servei de banda pel Madrid. posarà la pilota en circulació Nacho. 2 minuts pel final més l'afegit. Avui un molt apagat Fede Valverde, molt per sota del... era dels pocs que s'estava salvant en els últims partits. Li queda la pilota a Asensio, jugant molt entre la línia. Xutarà el xut d'Asensio per baix, treu la defensa del Rayo, li queda Àlava, ara, evidentment, tot el Rayo tancat i instal·lat en camp propi.
El xut d'Asensio, el típic que si arriba a la frontal de la petita, rebot...
I alguna cosa podria passar.
I gol,
Ara sí que és un atac i gol del Madrid.
Un minut i mig, sí, només Nacho jugant en camp propi, doncs acaba jugant amb el porter al Madrid.
Molt desdibuixat el Madrid.
Però molt bé la pressió del Rayo ara,
La cara de Carleto, cara de circumstàncies.
Ja fins on puja el Rayo,
Sí, sí, la línia ofensiva.
Clar, és que ha posat cames fresques sobretot a la línia ofensiva, per fer aquesta pressió. Sí, sí. Asensio, cap a Vinícius, es regira Vinícius, puja a la bona tacada per banda esquerra, primera centrada d'Àlava, ja està amb la canya a punt Mariano, li cau Asensio una altra vegada, aixeca el cap Asensio, la rematada, Rodrigo fora! Rodrigo a 1.5 metres de la porteria, se li ha escapat, no sé si estàvem fora de joc o no, però si la posició era correcta, oportunitat claríssima de Rodrigo, que s'ha trobat la centrada molt al damunt, la posició de Rodrigo és bona,
correcte.
I se li escapa.
Quina pilota
Sí, és que Asensio en aquestes accions té molta qualitat, li posa una centrada molt mesurada, amb rosca perfecta per Rodrigo, i se li en va cap amunt.
No, fitxaríeu lliure, no?
No me lo puedo creer, Manolo.
Era molt bona.
Hi ha dies i dies, i avui no és el dia.
Ha xutat fatal, el Rodrigo, però no és el primer cop que ho fa en aquest partit. Ha fotut abans dos xuts a la grada.
Sí, ha tingut un gol. Ha tingut un gol.
Un parell de xuts a la grada, absolutament brutal.
A veure la contra.
Ramés Falcao.
Que ve jugar al Rayo d'Iraola.
Remenar-la, ara.
Que ve jugar al Rayo d'Iraola.
I acaba de canviar les patums, Ja no hi és Isi, ni Álvaro García.
Ois, quin error.
Ni Sergio Canelo.
No podem parlar. No podem parlar.
Ara sabrem quan afegiran.
A veure.
Doncs ara ho veurem. Hem arribat al 90. Perdent el Madrid. Primera derrota de temporada, si es consuma.
Aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
Però, David, que sí l'hem vist, però si des d'Higuaín, que porto cantant gols del Madrid al descompte. Ja no et dic de Cristiano. Que de Cristiano gols al descompte n'haurem cantat aquí a RAC1 28.
Buf.
Sí, sí. I de Ramos ja no et dic. Falta sobre Camavinga. 8 minuts afegit a Vallecas.
Vaig a preguntar...
8 minuts,
Vaig a preguntar al nostre àrbitre de capçalera, Jaume Molló, a veure si és correcte aquests 8 minuts afegit o no. A veure què diu Molló i Massaguer, el nostre àrbitre de capçalera.
Targeta per Xavarría. Ataca el Madrid. S'ha jugat ja 50 segons de l'afegit. Puja la pilota Àlava, banda esquerra. Veres que està molt ben posicionat el Rayo i on hi ha un jugador del Madrid n'hi ha tres del Rayo envoltant-lo. La centrada és defectuosa, molt passada, servei de porteria per Dimitrievski i el Macedoni s'ho d'agafar amb calma.
Vinga, queden 7 d'afegit.
Què diu Carleto? Què diu Ancelotti?
7 minuts d'afegit, 7 minuts de patiment per veure si el Madrid encaixa aquesta primera derrota de la temporada a la Lliga. Ja va perdre per primer cop a la temporada al camp del Leipzig a la Champions, una derrota intranscendent perquè el Madrid va acabar primer de grup, però avui sí que seria una derrota important perquè, a més, serien dues ensopegades consecutives, la del Girona l'altre dia i avui contra el Rayo, i el Barça el superaria a la classificació. Ara m'agradaria recuperar, alguns comentaris que vam fer després del Clàssic. D'aquesta lliga. Mira com pot canviar la lliga, sense voler, en qualsevol moment.
És que queden 7 minuts,
És que el clàssic, jo vaig dir que no havia estat un bany del Madrid. El Barça no va jugar bé, però tot i això, a 10 minuts pel final va tenir l'empat en Sofati.
Asensio juga entre línies, és bona. Cap a Lucas Vázquez.
És que queda molt.
La demana Rodrigo, sí, queda moltíssim. Lucas a la frontal, cap a Asensio, no té posició de xut. Deixa per Valverde, habilita la dreta per Rodrigo. Va madurant, va continuant la jugada. Rodrigo per Valverde, la centrada era bona. Li queda la pilota, després el rebot a Valverde una altra vegada. Molts jugadors del Rayo, no sap què fer el Madrid. Aquest és Asensio, pilota ara molt centrada. Va basculant cap a l'esquerra, Camavinga, cap a Àlava, aquest cap a Vinícius, algú haurà de xutar. Vinícius malament, per damunt de la porteria de Dimitrievski.
Queden 6 minuts.
És important que el Rayo aguanti amb la pilota, perquè així no sé si serà insufrible.
Em diu el Molló que s'ha perdut molt de temps amb les revisions de VAR, amb el penal repetit, amb els canvis, que podrien estar bé entre 7-8 minuts d'afegit.
Sense Kroos ni Modric, crec que el Madrid bàsicament pot crear perills si aconsegueix que s'associin Valverde i Rodrigo.
Potser
ara mateix.
El que sabia el segon entrenador del Rayo, Santi, és que fent el triple canvi, quan faltaven 3 minuts, jugarien un quart d'hora. Perquè amb l'afegit... Hi hauria estona per jugar.
Hi hauria minuts.
Recordem que Iraola està expulsat i que està dirigint el partit Íñigo Pérez.
Tot això que diuen que és el Mundial, que els jugadors no posen la cama, tot això, no s'ha vist.
Molta intensitat. Molta intensitat, avui.
Sí, sí, avui hi ha hagut moments que s'estomacaven els uns als altres, hi ha hagut faltes, hi ha hagut absolutament de tot. Jo crec que els futbolistes, un cop entren al terreny de joc,
s'obliden
que hi ha un Mundial.
Estan competint, no? Pel que estan competint.
El problema és entrar al terreny de joc, el que deies tu, que hi ha molts jugadors que pensen, saps què, aquí em noto una molèstia.
Benzema ha tingut problemes musculars i
s'ha esborrat. M'has dit, s'ha estat al nivell?
No, avui no.
No. No ha fet un bon partit.
Croàcia va al Mundial.
Kroos també es nota molt, és un futbolista, es nota molt. Dóna molta pausa, diversifica el joc amb aquells canvis d'orientació.
I Valverde?
És important, eh?
Valverde avui al mig del camp a mi no m'ha agradat. M'agradava més
jo
quan jugava a la dreta.
Jo diria que potser el pitjor partit de la temporada, del que portem, del
també
que
li portem Mundial, vist. No?
També va al Mundial, sí, amb l'Uruguai.
Doncs sí. Ha passat un minut bo amb la pilota a prop de la porteria del Madrid. La recupera el conjunt d'Ancelotti.
En queden 4
que
minuts.
Intenta sortir ràpidament, portant la pilota a prop de l'àrea de Dimitrievski. Ara bon moviment de Rodrigo. Ai, deixa Fran García assegut. Rodrigo crea una superioritat. Asensio ve patrecís en l'ajuda. No pot jugar Asensio. Vinicius veu que es desdobla. Àlava malament. Àlava malament. La jugada era molt bona al Madrid.
Era una pilota per enviar la petita.
Sí, jugant i el primer toc i canviant d'un costat a l'altre. Àlava posa una centrada. Molt bona aquesta cap al punt de penal. No arriben a rematar cap dels dos brasilers. També s'incorporava Militao. Aviam Asensio de primera, tampoc. És un bombardeig ara, eh? Bona. És un setge, li cauen per tots costats. El Rayo, corna favorable al Madrid, menys de 4 minuts.
Sembla el dia del judici final.
Està liderant Asensio.
Com ens hem de veure patint a la jornada 13?
És deliciós, que ens agafat aquí en directe.
Sí, no, però seria una gran notícia que finalment el Barça sigui líder de la Lliga. Té un simbolisme important. Asensio, la centrada des de l'esquerra. Es va obrir, i Dimitrievski, que dubta. Li queda Camavinga. Rebota en un jugador del Rayo fora d'aquí. Aviam no Asensio, que se la queda davant d'ell. Fran García, Asensio, la centrada, corna una altra vegada.
Ha vist penal en la dividida.
Ha dubtat Dimitrievski, que no és que sigui el millor porter del món, tampoc. No, ara mateix no seria l'aliat més fiable al porter del Rayo Vallecano.
La sella d'Ancelotti a punt de sortir ja.
És que no sé si el Rayo se'n sortirà.
No, això s'està coent. Queden 3 minuts només. Ara què està passant a l'àrea? Allà, amb Asensio, un altre central, que ara Dimitrievski és que no surt.
No, diu que no xula l'àrbitre.
3 minuts que semblen 300.
Que s'ha de repetir, diu.
Al final es jugarà un minut més d'afegit, ja veuràs. Arribarem al 99.
Estava a punt de dir que no hi ha problema per dalt, que el Rayo ho resoldrà, però no ho dic.
No ho diguis, no. Puja Courtois. Què fa Courtois?
Però què fa? S'ha equivocat. Ha fet un error de càlcul.
Ara el quart a la contra.
No és un error de concepte, però sí de càlcul.
Ara, de veritat, és encara... perquè pugi Courtois a la jornada 13.
No, li poden fer un gol a porta buida.
I ha faltat 3 minuts, que no és l'últim corna.
Clar, que
pot ser el penúltim corna.
Li poden fer un gol a porta buida. Li queda Valverde, xuta Valverde fora i ha evitat el possible contraatac.
Val.
Ja d'aquest s'ha fet mal...
Unai López. Vinga. Unai López queda estès a terra, però el que ha fet Courtois...
Però allargarà, eh? És que ara allargarà, eh?
Sí,
perquè hauran de sortir les assistències. S'ha fet mal a l'esquena, Unai López.
Buf.
Però el que ha fet Courtois és de... No està atent. Vaja, jo no crec que sigui per ordre. A falta de 3 minuts...
Bueno, és allò, i perdut, doncs...
Sí.
Intentem rascar una...
No, m'ha sorprès perquè no era l'últim córner, perquè estem a la jornada 13, hi ha 2 punts de diferència, vull dir, la jornada 32, ho entenc,
de veritat, però... feu-me cas, els posa molt nerviós que el Barça de Xavi lideri la Lliga. Home, és que de veritat...
A veure...
O sigui, amb el que han arribat a dir...
Ostres. Un dia li clava el genoll a l'esquena.
Sense voler.
Els ronyons, eh?
Sense voler, però...
Un entrepà als ronyons.
Amb l'impuls del xut, eh?
Sí.
Uf.
No, ha quedat molt coix, aquest jugador del Rayo
Vallecano. Demà veurà les estrelles. Demà en fred veurà les estrelles.
Unai López. Sí, un minut i mig, veurem si s'allarga més, que en principi hauria de ser així.
Doncs el Madrid està perdent. I queda un minut i mig, més alguna cosa més que afegirà l'àrbitre, però la notícia és que el Madrid continua perdent a Vallecas i el Barça ara mateix és líder en solitari de la Lliga.
Iñigo Pérez... Empata també és líder.
Sí,
empatant és líder demà.
Però una derrota fa més mal a la vista.
Empatant demà és líder. Sí, sí.
Demanen que torni Unai López. Té la pilota al Rayo Vallecano. Sí, només es complissin els 8 minuts de l'afegit i no hi hagués més temps, quedaria només un minut.
Posa-la.
Que ve jugant el Rayo, per banda esquerra.
Joan
Salvi Sánchez, acaba d'entrar fa uns instants. Salvi, provoca, torna.
Aplaudiments a l'estudi.
No va fer el City.
Ha fet la mítica Lobo Carrasco. Serà corna favorable al Rayo, que pot pràcticament tancar el partit aquí. Però és possible que si
l'àrbitre... 98,5-99, Dami, ja
sí,
ho veuràs.
Sí, segur. Si l'àrbitre deixa jugar més, el Madrid encara podria portar la pilota. Que macos veu el futbol amb estadis així, amb el públic tan a prop. La veritat, i amb aquest ambient. S'ha servit el corna en curt. Falta o no? No la xiularà.
Fora d'ells.
Perd la pilota el Rayo. No, l'ha arribat a tocar algun futbolista al Madrid. Ara Salvi queda estès a terra, intenta guanyar temps. La pilota ara mateix, en banda esquerra, segons ataca el Rayo, a punt d'arribar al 98, serà servei de banda. El Rayo intentar com sigui que la pilota no es mogui d'aquí. Una altra corna seria acabar amb el partit. Pilota per Valverde, puntada endavant. I ja què passa aquí. Arribem al 98. A partir del, es pot acabar el partit en qualsevol moment. Hi ha dues pilotes. Hi ha dues pilotes al camp. Un futbolista del Madrid n'envia una fora de banda. Tiren una altra pilota. Ai. La picaresca. Però compte, perquè hi ha dues pilotes a dins de l'àrea del Madrid ara mateix.
Això no es pot fer. Home.
Això ara mateix és improbe. Fa molt que no ho veia, jo, això, eh?
Apareixen pilotes de la grada.
La pilota que llencen no incideix en el joc, no s'ha d'aturar.
I això que ells va jugar en derbi Sevilla. Passen 30 segons a la fase. La contra de Pate, 6. Compte, que arriba Radamel Falcao des de la dreta.
Falta,
Lucas. Ja està. I ara això sí que s'ha d'acabar aquí.
Aplaudiments a l'estudi.
Ara això sí que s'ha d'acabar aquí. Jornada 13, 7 de novembre. Aplaudiments a l'estudi de RAC1. Efectivament,
Antoni,
la falta de Lucas Vázquez.
Antoni, vas a la curva sud, eh?
Home, és que és una alegria inesperada que un dilluns el Madrid perdi el liderat de la Lliga Vallecas.
Pobre, no? Unai López és el que ha rebut una altra vegada.
La festa, Vallecas.
Unai López dissecat.
Mira la festa. Sí, mira, sí. És brutal, eh? Sí, sí. És
que passen 9 minuts.
Aquesta gent es posen amb 21 punts, amb places europees i amb mitja permanència a la butxaca, amb 21 punts.
Sí, sí, mira, bé, com ho celebra la banqueta del Rayo.
Perquè si guanya el Rayo, perd Ayuso?
Pot ser, també.
Una mica, també.
Sí, una mica, sí, una mica es pot llegir així, no?
Ara mateix l'àrbitre no hauria ni de deixar picar aquesta falta, ja. Eren 8 minuts d'afegit, estem al 99-20. Arribarem al 100, diu Unai López, el seu company, Fran García, que això ja està. La picarà la gent, eh? Compte que la picarà directe amb tres jugadors a la tanca. Ha estat a punt d'arribar al quart, però bones notícies perquè Courtois l'envia a corna. Final a Vallecas. Ha guanyat el Rayo. Rayo 3, Real Madrid 2. 7 de novembre. Celebració a l'estudi 1 de RAC1. El Madrid ja és exlíder de la Lliga.
Sí, senyor. Barça, 34 punts, 11 victòries, un empat i una derrota. El Madrid, segon, amb 32, 10 victòries, dos empats, i una derrota. La primera, avui, del Real Madrid. Ha arribat després de 13 jornades aquesta primera derrota a Vallecas.
I el Barça, amb el tercer i el quart, a 10 punts.
Sí. Ara mateix el forat ja és molt gros, perquè Atlético i Betis tenen 24 punts, a 10 del Barça i a 8 del Madrid. No? Per tant, comença a ser ja una lliga de dos quan arribem a aquest primer terç de la temporada, de la competició. Doncs bé, qui ens ho havia de dir?
No? Sentirem roda de premsa de Carleto? No?
Alguna cosa sentirem. I també Madrid Televisió en sentirem.
Ah.
Sí, alguna cosa sentirem. 11 de juny. Va, fem una petita pausa i ara ho comentem tot plegat. Amb aquest inici accidentat i alhora il·lusionant que hem tingut el Tu diràs d'avui dilluns amb aquesta derrota del Madrid a Vallecas.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Racing Weekend torna al circuit de Barcelona-Catalunya els propers 12 i 13 de novembre amb el millor automobilisme i l'oportunitat de viure experiències increïbles al paddock. DCR Spain, Set Race, F4 Spain, Clio Cup Series i el diumenge Pit Walk i experiència Easy Drift. Descarrega la teva invitació a racingweekend.rfeda.es. Racing Weekend, 12 i 13 de novembre. Promou la Real Federación Española de Automobilismo.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada a Agramunt, comarca de l'Urgell.
El dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia amb Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe, música, humor, vins de la Déu a Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills d'Agramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. Agramunt, la capital del Torró, és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent d'Agramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Més
tots som un.
I 4 minuts, el Madrid ha perdut a Vallecas. Ara ho comentem aquí a la taula amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu. Abans us recordo que Bricomart és el magatzem de la construcció i la reforma, i són molt ràpids. Si feu la vostra comanda en línia, en menys de 24 hores us ho porten a l'obra o a casa, on preferiu, fins i tot el material més pesant i més voluminós. I si voleu també, podeu fer la comanda entrant a bricomart.es i en dues hores ho tenen llest perquè ho recolliu al magatzem. Que us vagi millor. Així de fàcil és Bricomart.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Bé, què? Com ens hem quedat? Va, bé? Has canviat la portada del Mundo Deportivo?
Vaig a canviar el diari. Vaig a seguir i tal. I...
De la baix.
Vaig a canviar el diari. No, ho teníem previst.
Sí? De veritat?
Sí. Imprevist tot, però a veure, abans de pujar hem estat parlant a baix i aquest nit era això, si hi havia empat o si hi havia derrota, canviaven la portada.
Val.
I la portada ja està canviada.
Pots avançar el titular o no?
Barça líder.
Barça líder, sí senyor. És així.
A veure, si no me'l canvien ara.
Que esperem que no. Serà el director, esperem que no. Què? Com us heu quedat? Bé? Antoni, bé?
Sí, bastant inesperat, la veritat. O sigui, sí, el Rayo està jugant molt bé aquesta temporada, el Madrid no estava bé, però, home, fer-li 3 gols al Madrid, francament, o sigui, amb el 2-2 al descans he pensat, bueno, ja sabem com acaba això, no? I no. Escolta, doncs és una magnífica notícia i té un valor psicològic incalculable, no?, pel Barça. Si és capaç demà de guanyar a Pamplona i de mantenir el liderat, és una magnífica manera d'arribar a la pausa del Mundial.
Amb un empat, el Barça també, dorm sí, líder per sí, diferència de gols, perquè però, no s'han jugat els dos clàssics.
Però estarem d'acord que es tractaria de no perdre, diguéssim.
Totalment. I jo ara insisteixo, ara ja puc dir la frase. Si el Barça guanya demà, el Madrid surt a jugar dijous a 5. A 5 del Barça.
Sí. Vull dir que jugar contra el Cádiz a casa, no?
Sí, però psicològicament ja surts a jugar a 5 de dir hem de guanyar perquè si no s'escapen, no?, abans del Mundial.
Que si ens arriben a dir fa 3 setmanes que el Madrid podria, perquè el Barça, està per veure el que farà el Barça demà en un partit que jo crec és bastant difícil demà a Pamplona, eh?
Sí.
Pel Barça, perquè el Osasuna està jugant molt bé i complicat. Però si el Barça és capaç demà de guanyar i el Madrid surt a 5, fa 3 setmanes ens ho diuen i no ens ho creiem que el Madrid surti a jugar l'últim partit abans de l'aturada del Mundial a 5 punts del Barça. Això no ens ho creiem. Per tant, tenint en compte el que ens ha passat a la Champions i mantenir demà la bona inèrcia de la Lliga i guanyar i obligar el Madrid a guanyar l'últim partit per no anar-se'n a 5 al Mundial, home, jo crec que és una gran notícia per un equip que ha patit bastant, darrerament. No?
Continua la festa a Vallecas,
sí,
eh?
Sí, és brutal.
Els jugadors, clar, és un moment històric per ells.
Abraçats, no?, agermanats davant de...
Sí, sí, de l'afició.
No és una casualitat, eh? Atenció, el Rayo ha puntuat contra l'Atlètic de Madrid. Va puntuar el Camp Nou contra el Barça. L'any passat va guanyar. Està jugant molt bé.
És un equip que la primera volta és molt perillós. La segona volta, clar, al final, jo crec que la intensitat amb la que juguen i físicament, o sigui, l'Iraola el que fa físicament amb l'equip, els jugadors la segona volta ho noten. I la temporada passada ja ho va notar després d'una gran primera volta. I està fent el mateix, està repetint aquesta gran primera volta, també si el Barça la mà...
Està 8è el Rayo,
no? Fa un bon resultat. Escolta, és llarg el liderat, eh?
Sí, sí. Tens dos mesos per gaudir-lo, eh? Dos mesos per gaudir-lo, sí, sí. Sentíem de fons una mica aquests crits de celebració del Rayo que ens oferia Movistar la Liga. És que ara estava mirant, clar, el Madrid portava 10 victòries i un empat contra Osasuna, sí, per cert, a les 11 primeres jornades. Qui t'havia de dir que després d'aquesta ratxa arribarien dues ensopegades seguides, com són l'empat amb el Madrid i la derrota amb el Rayo, no? És que el Madrid ha sumat un dels últims 6, sí, i això era inesperat, no? Veia la dinàmica.
No ho donem per fet, perquè si tu demà perds...
Amb el Girona,
la qual cosa encara fa més escandalós tot el sidral que han muntat des de fa una setmana amb els àrbitres, per intentar tapar un moment baix que té l'equip, que això els hi pot passar a tots. És clar, és que portem, i avui em sembla que Real Madrid Televisió, no?, ha fet un informe execrable, no?
Cada partit, Antoni. Cada partit.
Bé, jo he sentit el d'avui, no?
Sí, sí, el d'avui, però no, però va bé que la gent sàpiga que és cada partit, cada partit, en la crònica, no?, prèvia al partit.
Però pressionar, o sigui,
recorden les vegades que l'àrbitre que xularà aquell partit va perjudicar antigament el Madrid. Sí, això, sí, això és patètic. Encara sembla... que sigui un club, sí, encara que sigui un mitjà de club.
A mi em sembla molt greu, vull dir, una cosa és que tinguis una tertúlia i un tertulià recordi que un àrbitre en una opinió, no?
És versió oficial del club.
Però fan una peça informativa de el árbitro de hoy será este y nos ha perjudicado en esto, esto, esto. No diuen no s'ha beneficiat tampoc, perquè informativament estaria bé equilibrar.
I després quan guanya el portaveu del club, que és Butragueño, surt i diu que no parlen mai dels àrbitres, menys quan perden.
Ja. Mira, aquest
feien,
matí...
Jo no sé si fan encara, però feien un programa en què es dedicaven a insultar a la premsa catalana, sí, que sí, el programa 90 minuts...
Manol...
Sí. 90 minuts i era una cosa
sí,
així,
90
no?
Minuts, que feia el Miqui Nadal, presentava.
Sí, que no, si no s'aturaven, era un insult absolutament permanent. Una altra qüestió és absolutament lamentable el que fan. Una altra qüestió és que realment el tema, per exemple, de les mans no està solucionat. I que això de que els defenses hagin de jugar amb les mans a darrere l'esquena, això sí que és antinatural. O sigui, jo no sé la posició del braç el que és, però diguéssim, això sí que és antinatural. Com pots fer un esport amb les mans a darrere? És que no té cap mena de sentit. O sigui, no pots defensar bé, però és que no és un. Hi ha imatges de 3 o 4 defensors així, dintre de l'àrea. Però què és això? Semblen encadenats. O sigui, no té cap mena de sentit.
S'ha d'anar al sentit comú, per mi, a les mans.
El tema de la reglamentació de les mans, o ho canvien, o és un ridícul mundial, això.
Totalment, totalment. Avui eren clares, per això, les de Carvajal, vull dir, les tenia separades,
sí,
ha impedit que la pilota...
Sí, el que passa, per exemple, també és... la norma diu que si és d'esquenes també te la marquen.
Ja.
Sí.
Però d'esquenes?
Tu no pots veure-ho.
Ja, però com pot ser? Encara que tinguis la aixecada, i després com t'impulses per saltar dintre de l'àrea, sí, amb les mans al cos?
No va ser el Camp Nou contra l'Almeria? Unes mans d'esquena al penal que falla Lewandowski? Sí, no? Sí, sí. És així, les van xiular aquestes. Sí, sí,
en realitat,
no la veu,
en realitat estem parlant de mans involuntàries. O sigui, Carvajal no sap pràcticament on té la mà, perquè ell està fent un gest per intentar guanyar una dividida amb Álvaro. Li guanya Álvaro, li tira un desequilibri, una autopassada... I clar, està amb la mà així, antinatural. Reglament en mà.
És penal.
És penal. És penal. I el penaltet d'Asensio el pot xiular, també. Però, en el meu futbol, la mà de Carvajal és involuntària i el penal d'Asensio no el xiulo. I així, molts altres. Però clar, aquest debat el podem fer totes les vegades que vulguis. Però què ens hem d'acollir? El reglament.
Ja, ja.
No? Que el que ens pesi a vegades beneficia, a vegades perjudica.
Els àrbitres espanyols són molt reglamentistes. Molt reglamentistes. Els àrbitres anglesos, per exemple, jo crec que defensen més a l'esperit del joc. Tu pots defensar més a l'esperit del joc o ser reglamentista. Això què significa? Una mà d'un jugador en la pilota sortint de l'àrea, per exemple, és, reglamentàriament és un penal. Depèn de com sigui, amb l'esperit del joc no ho és. I hi ha una mà, però està la pilota sortint al límit de l'àrea sense cap perill per ningú, sense... Diguéssim, aleshores jo crec que ha d'haver també un to d'esperit del joc. Que, perquè si no... Si, bueno, aleshores que no posin un àrbitre, posin no, una màquina i anem a
arbitrar. Tinc la sensació ara que parlàvem del Madrid, no?, i del que generen, que hi ha tant soroll al voltant de les decisions que al final acaben anant a ser reglamentistes perquè amb l'esperit... No, l'esperit aquí, en aquesta acció hi era i en aquesta no, i com de dir hosti, per intentar que no hi hagi tant soroll anem a ser estrictes amb el que diu
però
el reglament.
El VAR
tot
és
que mi...
més reglamentista,
sí, sí, sí.
Perquè clar, el VAR el que és més màquina.
Sí. Hauria de ser-ho. A la Champions sobretot hauria d'haver estat el dia de l'Inter.
Personalitat tremenda per mi d'Òscar Trejo de tornar a xutar el penal contra un porter com Courtois, que si veieu l'envergadura que té,
sí,
si no l'aconsegueixes enganyar tens moltes possibilitats que te l'aturi, perquè és tan llarg...
Ha fet petita la porteria, clar, era impressionant.
És que t'arriba. Llavors, tenir la personalitat de dir, no, torno a tirar-lo. Torno a tirar-li a Courtois.
I el marca.
i tirar a col·locar.
Sí.
No a rebentar, com havia tirat la primera vegada, i fer-lo...
Li ha canviat la banda, perquè el falla xutant a la seva esquerra
futbolista.
I el marca xutant a la seva dreta. Bé, això que dèiem dels àrbitres, aquest matí escoltàvem el Basté com escalfaven el partit, no? Aquest Rayo Madrid a Real Madrid Televisió, apuntant ja preventivament a Martínez Munuera, a Medie Jiménez, que estava al VAR. I hem estat seguint la narració que fa sempre Madrid Televisió del partit d'avui. Què saber?
Doncs hashtag no se podia saber, indignació. Molta indignació, sobretot arran de les mans de Carvajal, el penal aturat per Courtois i la posterior repetició.
¿Quién ha mandado repetir ese penalti? Ahora que lo repitan otra vez, porque ahora tampoco lo tenía, a lo mejor, ¿no?
Es todo tan difícil, es tan complicado. El Madrid tiene que luchar contra tantas adversidades. Es que es una cosa de locos, es una cosa de locos. Si es que no extraña que el madridismo esté tan enfadado con todas estas cosas, con las diferencias de criterios, unos sí, otros no.
Polèmica amb el penal, però també amb el criteri de les targetes.
Con la de palos que le han dado Vinicius en la primera parte, que ninguno ha visto cartulina amarilla, que no es lo mismo jugar con cartulina amarilla que no, porque ya no puedes dar más.
Se condiciona, claro.
Que la tiene Modric la cartulina amarilla y no la hubiera visto antes Trejo, que a lo mejor ya tenía que tener dos. Bueno, es que es increíble. Es todo, de verdad que es todo... muy feo, es todo muy desagradable.
Sí. Increíble, de locos, todo muy feo i desagradable. I per si no quedava prou clar, crítiques encara més focalitzades en la figura de Martínez Munuera.
Está el árbitro absolutamente superado. O sea, yo no sé cómo un árbitro de primera división puede hacer lo que está haciendo este colegiado. Y no es el único. Están superados. Ahí hay algo extraño, porque no puede arbitrar fácil ni normal.
Ahí hay algo extraño, ¿eh? I compta perquè minuts més tard han sabut que no es repetia per Courtois la línia, sinó perquè Carvajal havia entrat a l'àrea abans d'hora.
Ah, es por Carvajal que ha entrado... Bueno. No es ni siquiera por lo de Courtois. Es por Carvajal que ha entrado en una foto finish ahí que nos acaban de mostrar... ¿Cuántos penaltis hay que entran los futbolistas del equipo contrario?
Bueno, están midiendo ahí.
Bueno, pues ahora vamos a ver cuántos jugadores hay que se han adelantado a la hora de un penalti. Que te puedo asegurar yo que en lo que llevamos de liga hay más de 3 y más de 4.
Escoltava això, Aleix, i pensava, compte amb la llista que pugui treure el Madrid ara en els propers dies amb aquest tipus de penals, eh? De quants n'hi ha hagut que han entrat just abans que llancés el penal l'equip rival.
Amb això de Real Madrid Televisió no em diu una cosa. L'històric narrador dels últims anys de Real Madrid Televisió, David Álvarez, ja no narra els partits. El van apartar fa poc. I el van apartar per ser crític amb el joc del Madrid. Ja no ha tornat a narrar mai més i en aquests moments descansa la redacció.
Em deixa sentir Iraola, a Movistar? Sí. A veure què diu Iraola, el tècnic del Rayo.
Acción de los jugadores para llevarlo a cabo, para jugar así y no dudar en ningún momento.
Sí, yo creo que es un partido de mucho mérito, sobre todo por parte de los que estaban hoy en el verde, porque hemos hecho una primera parte muy buena, y joder, nos hemos puesto 1-2 perdiendo, y darle la vuelta a esa situación después del trabajo que has hecho, del juego que estábamos haciendo, es de tener la cabeza muy bien, muy convencidos, y bueno, pues nos ha costado, porque al final es el Real Madrid, y el Real Madrid, pues compite siempre muy bien. Pero bueno, nos ha llegado ese premio que yo creo que los jugadores han merecido.
Además del planteamiento, el Rayo ha dominado la zona entre líneas, con balón, se ha movido muy bien el equipo, combinando pases, entrando por derecha, por izquierda principalmente, también en la recuperación de balón. ¿Cómo se consigue jugar permanentemente en el campo de un Real Madrid?
Bueno, yo creo que el comienzo en ese sentido ha sido muy bueno, ¿no? Hemos estado mucho tiempo en campo contrario, robos muy peligrosos, que bueno, no han llegado goles, pero ocasiones muy claras. Y es verdad que luego ya a final de la primera parte nos costaba más mantener ese esfuerzo físico, ya nos empezaban a salir a veces, pero bueno, luego el descanso nos ha venido bien, también esa inyección de moral de empatar y volver a empezar bien la segunda parte. Y al final pues con los cambios, sobre todo dentro, con Unai, con Pate, que han entrado bien, pues hemos podido mantener bastante tiempo, al final está claro que te van a presionar, pero bastante tiempo el partido en campo del Real Madrid.
¿Qué motivos puede tener el colegiado para expulsarte?
Bueno, yo hago un gesto que es una, me quejo de una jugada que ha sido córner claro de Courtois y le hago como diciendo un fallo porque venían ya de varios errores que hay, además el cuarto árbitro, alguno que le ha corregido el segundo gol del Real Madrid, y luego, claro, ellos, me estaba reconociendo el cuarto árbitro, que era córner, pero entonces, ¿por qué no le corriges esta acción? Entonces, me sabe mal, porque al final nos castigan a los entrenadores mucho, nosotros al final tienes que aceptar, tienes que entender muchas cosas, y luego cuando tú haces así te expulsan, y no es hoy, es que el próximo día no me voy a poder sentar, y vete a saber si otro más no me va a poder sentar. Entonces, parece que, bueno, pero así no es la norma, no es a favor de los entrenadores.
El objetivo, la permanencia, ¿no?
Sí, lo tenemos claro, ¿no? Tenemos la experiencia del año pasado, también con un inicio pues parecido a este, o incluso mejor, acabamos la primera vuelta muy bien, y luego nos costó, ¿no? Al final esto, ganar, nos cuesta a todos los equipos. Estamos viendo esta jornada que, bueno, los de arriba prácticamente no sé, el Barça, y no sé si alguno más, ahora igual se me pasa alguno, pero le cuesta a todo el mundo ganar partidos, ¿no? Y bueno, nosotros en casa estamos bien, a nivel de juego estamos muy bien, y bueno, enlazamos tres partidos seguidos ganando, cinco sin perder. Es una dinámica muy buena. Nos falta el último esfuerzo ahí para el partido del Celta.
Más allá de los resultados...
Doncs això és el que diu Andoni Iraola en declaracions a Movistar. Sí, sí, ho estava dient molt bé. En aquesta jornada, dels set primers classificats, només han guanyat Barça i Osasuna, que s'enfronten demà. Han perdut punts Madrid, Atlético, Betis, Real Societat i Atlètic Club de Bilbao. Vull dir que aquí ningú està per tirar coets, en aquesta lliga, Santi. Això...
No, però a més, comentava el Roger, la llista aquesta de Madrid, hauríem de confrontar-la a la llista de la lliga que es van fotre en la pandèmia. La lliga de la pandèmia.
Aquelles 11 jornades, no?
Va ser absolutament escandalós. Oh. Però absolutament escandalós.
A segona volta.
I cada vegada que deies una cosa, però què dices? Però si ha sido mano. Però si és mano. O sea, aquí estamos en contra de les regles. I el que has comentat tu ara era precisament això. Diguéssim, aplicar el reglament i queixar-se de l'aplicació del reglament, que és com ens vam fotre totalment la lliga de pandèmia.
Deixa'm rematar-t'ho només a ells, dient, per ser justos, que al acabar el partit han dit que no havia estat el responsable l'àrbitre de la derrota, però que havia estat molt malament, però no l'han assenyalat com el responsable de la derrota avui a Vallecas.
El que em preocupa és el que ha comentat abans el David. Jo no sabia aquest detall, que el comentarista fins ara l'havien fet fora i havia estat crític, i ara, en canvi, hem posat uns acrítics, per dir-ho suaument, no? I és una tendència cada vegada més corporativa. Passa en la política, passa en el món de l'esport, que els altaveus de les corporacions, en aquest cas dels clubs, a vegades dels partits polítics, fan aquests discursos en què o estàs amb ells o estàs contra ells.
Unidireccionals. Sí,
no? I no hi ha manera d'encaixar una mica d'autocrítica.
Mm-hmm. En aquest sentit, Barça TV, doncs, afortunadament, ja fa temps que ha canviat. Jo no dic que siguin crítics amb el Barça, perquè són mitjà de club, però evidentment és que és incomparable amb el que sentim a Real Madrid Televisió, i per descomptat, en les prèvies dels partits no es parla pràcticament mai dels àrbitres, per no dir mai. És una tendència compulsiva, la del madridisme, d'atribuir a les actuacions arbitrals els últims anys els èxits dels seus rivals, no només en el cas del Barça. Vull recordar com van clamar fa dos anys quan va guanyar la Liga l'Atlético de Madrid, la Lliga de l'Atlético de Madrid.
De fet, en la prèvia de Madrid Televisió de l'àrbitre d'avui deien no robó en les últimes jornades aquella liga que ganó l'Atlético.
Crec que se'n recorden d'un jutge de línia.
Sí, és veritat, que no va assenyalar una acció, no?
Campeón del señorío.
Com és allò? Cuando gano doy la mano, no? O algo així, no?
De l'himne, sí.
Bueno, doncs, dic que és una tendència compulsiva, i aleshores, clar, el que no pot ser és que quan tu deixes de guanyar, que encara està per veure perquè queda molta temporada, doncs cada vegada que el teu equip té un mal moment ho redueixis a les actuacions arbitrals i, per tant, embrutis l'èxit o el mèrit dels teus rivals, no? que jo crec que és el pitjor.
8 minuts i 11:45, aquest inici del Tu diràs no ens l'esperàvem, però ens ho estem passant molt bé amb aquesta derrota del Real Madrid. I mira, escoltarem Ancelotti a Movistar. Primeres declaracions en calent del tècnic del Madrid després de la derrota.
¿Del Rayo en la propuesta de partido?
No, se sabía que jugaban así. Nada, yo creo que no es un partido difícil de alejar. Ellos han sido más contundentes que nosotros en los duelos. Hemos perdido muchos balones, hemos sufrido la presión, no hemos sacado bien el balón desde atrás. Ha sido una mala noche por esto. Y ya está.
Quizás haya sido el partido que más pérdidas de balón haya tenido en propio campo el Madrid en esta liga. También muchas imprecisiones, a veces muy obligados a los despejes. ¿Aquí crees que es debido? Porque hemos visto que has intentado con Modric de medio centro, bajándolo, después cambiando los pivotes, intentando diferentes opciones de salida de balón, pero ha sido un Madrid enjaulado.
Sí, nos ha costado la salida del balón. Cuando te cuesta la salida del balón, tienes que cambiar estrategia. Es lo que no hemos hecho. Se podía pensar de meter balón largo, que era menos complicado para nosotros. A veces sacar siempre desde atrás, sobre todo contra un equipo que presiona muy bien, como Rayo, te va a costar y nos ha costado. Esta es una parte del partido. La otra parte es los duelos, que hemos perdido muchos.
Ha sido un Rayo más intenso en los duelos, más ganador. Quizás el nivel de activación ha sido una de las claves del partido de unos y de otros.
Yo sí, creo que sí. Estaban más contundentes de nosotros en los duelos. Esto significa que cuando tú no eres capaz de ser contundente como el equipo rival, esto te costa también si tú tienes más calidad.
Insistint en la idea d'Ancelotti, a veure si li pregunta pels àrbitres.
A Vinicius, ganando duelos, pero también metido en batallas. Ara, ¿te preocupa que pierda Vinicius la concentración en el juego? Que a partir de esa pérdida de concentración o de esas batallas, su rendimiento decaiga?
No, yo creo que a nivel de calidad hemos bajado un poco, sobre todo la calidad de Vinicius, de Rodrigo, que ha fallado dos o tres remates que habitualmente mete. Sí, no ha sido un buen partido. Creo que Asensio lo ha hecho bien, a los otros, el nivel de los otros ha sido un poco más bajo de lo normal.
Yo, sobre las acciones arbitrales, ara, el penalti a Asensio...
A veure, com somriu.
Mira com riu! Li ha baixat la cella i tot. Ara li puja.
No tengo opinión.
Bien, a nivel...
No tengo ni una.
Home, bueno, al final
està a punt de ser sancionat, home. Ho
estan estudiant encara.
Ho estan estudiant.
Sí, claro, sí. Tanto a esta cosa piensa el VAR.
¿Llega el Madrid un poco justo al parón?
Sí, un poco sí, es la verdad, sí. No, nos falta un poco de frescura, pero esto es bastante normal. Yo creo que era bastante normal después un montón de partidos. Todavía lo hemos... Si tenemos que hacer una evaluación de esta primera parte de la temporada, lo hemos hecho bien también. Si hoy hemos perdido, nos molesta la derrota, pero al final lo hemos hecho bien. Estamos bien en la liga, estamos bien calificados en los octavos, que era el primer objetivo de la temporada. Entonces, a ver, terminar bien con el partido contra el Cádiz, descansar y volver.
Muchas gracias.
Doncs això és el que diu Ancelotti, em quedo amb això, si llegamos justo, o sea, este parón del Mundial, hi havia molts partits, i no sé si li deixen aquí un record al Barça, estamos en octavos, nosotros, que era uno de los grandes objetivos.
Però vaja, que Vinicius ha baixat, això ho ha admès,
ho ha dit, sí.
I en general l'equip, los duelos, que vol dir que el Rayo l'ha guanyat per intensitat, no diré per actitud, però per intensitat.
Per més ganes, no? Per més ganes,
doncs,
sí.
Com a autocrítica... Això contrasta molt amb posar el focus sobre l'àrbitre sistemàticament. No?
Sí. L'altre dia va dir, si l'ha inventat, i avui ha somrigut i ha dit, no hablo d'esto, no hablo d'esto.
A mi m'ha semblat bé perquè com diu l'Antoni, efectivament jo crec que ha fet autocrítica, fins i tot de manera individual, focalitzada en diversos jugadors.
Sí,
no?
Sí. Rodrigo
i
també.
Rodrigo, no? Exacte, sí. Destacant la feina d'Asensio. Però ha fet autocrítica sobre l'equip, reconeix que arriba just, que no estan bé, que han baixat la qualitat futbolística, i després se li endevina que està molest amb l'actuació arbitral, no?
Home, sí,
i que no opina, lògicament, perquè ja ve del que ve, però que és compatible. És a dir, jo entenc que un entrenador doncs, no estigui d'acord amb una actuació arbitral, pel que sigui, i alhora parli com ha de parlar del seu equip si no ha fet un bon partit. Que és compatible discutir l'actuació de l'equip.
Totalment.
I també l'actuació arbitral. El que no pot ser és donar la sensació, de portes cap enfora, que estàs perdent la Lliga o que se t'està escapant el liderat, per culpa dels àrbitres, no, saps? Perquè primer, no és veritat, i segon, estàs embrutint la feina dels teus rivals.
Sí, sí. No, avui el Rayo ha jugat molt bé.
Però no del Barça, perquè demà pugui ser... O sigui, perquè pugui acabar líder del Rayo al Mundial, perquè el Rayo ha fet un partidàs.
Sí. Hem de fer una petita pausa. Vols afegir alguna cosa, Santi?
No, simplement que jo crec que Ancelotti també, d'alguna forma, està pensant en el tema de jugadors en fase prèvia del Mundial, eh?
Clar. Sí. És que això queda molt, queda molt. Ara
queda
mirant el calendari, el Madrid li fa pujar del gener, perquè el Madrid té dues jornades seguides fora de casa. quan es reprengui la Lliga. Valladolid i Villarreal, vull dir... No, ho dic perquè o sigui, el Madrid ja arriba just ara, veurem què passa després del Mundial, i abans de la Supercopa d'Espanya a Aràbia haurà d'anar a Valladolid per Cap d'Any i després a Villarreal a primers de gener, sí, abans de marxar a Aràbia Saudita.
Un derbi el 31, sí, sí. I el que hem de veure és... O sigui, aquí la gran pregunta és... Quina factura passarà al Mundial als equips? Sí, sí. O sigui, quina factura li passarà al Barça? Quina factura li passarà al Madrid? Quants jugadors vindran sants i quants no? Psicològicament, a qui afectarà més i a qui afectarà menys? És a dir, hi ha moltes preguntes.
És que, en certa forma, torna a començar la Lliga.
És una situació que no hem viscut mai.
És molt estrany per tots, pels que tinguin molts mundialistes i pels que no en tinguin, perquè, bueno, n'hi haurà que no hauran de fer stage, no?
Sí, no? Hi ha gent que farà dues setmanes de vacances i després pretemporada, un stage.
Serà una mica com el que es feia a Argentina, allò de l'apertura i el clausura.
Totalment. O la Lliga que recordava el Santi ara, aquell express que es va jugar post-pandèmia. Es va parar la Lliga de març a juny i de cop i volta es van jugar les últimes 11 jornades al juny, que és quan el Madrid la remunta amb algunes accions discutibles.
Per cert, no és que vulgui tornar sobre els àrbitres, però com més veig repetida la jugada de Carvajal, més penal voluntari em sembla.
La de les mans, vol dir?
Sí, sí, home. Sí. Desplaça el braç.
Desplaça, sí, a càmera lenta sí que ho sembla, sí. Bé, polèmica i derrota del Real Madrid. Són 11:45. Fem una pausa i ara, en directe, trucarem un protagonista que lliga la derrota del Madrid, perquè és un exjugador i, per tant, podem parlar d'aquest partit d'avui. Lliga l'Osasuna, lliga el Manchester United, que serà el rival del Barça als 16ens de l'Europa League, i lliga amb Gerard Piqué. Hòstia, aviam si ho adivineu durant la pausa. Vinga, ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Aquest any no et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
89.730. 8, 9, 7, 3, 0.
Sèrie
35, 0, 3, 5.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
11:45. Tenim ja el protagonista en línia. Ara el saludo, ara el saludo. Un segon, que està parlant Courtois a Movistar. A veure què diu el porter del Madrid.
Això en su intensidad, y te meten un gol temprano. Luego creo que, por suerte, tenemos el penalti y el 2-1 y piensas, bueno, está bien, y necesitamos ir con ese resultado al descanso y nos meten otro gol, yo creo que un poco desafortunadamente, que no despejamos el balón, se queda en el área, va al segundo palo, mete un... una bomba y gol, y yo creo que este año encajamos demasiados goles bueno, tontos, por decirlo así. Yo creo que no siempre por la calidad de otro equipo, pero también por fallos o por no estar 100% en el partido quizás, y eso es un poco difícil, porque al final meter dos goles aquí en un campo difícil como el Rayo tiene que ser suficiente para ganar, y no pasa. Entonces segundo tiempo con el penalti está bien, desafortunadamente. Yo creo que va corriendo, le da la mano, luego el penalti lo paro, justo se mete Carva en el área y por eso el árbitro lo pita, o el VAR. Así que un poco todo mal hoy.
Quería preguntarte por esa acción, ¿qué has pensado? Porque parar un penalti ya es difícil de por sí. Y lo paras y hay que repetirlo. ¿Cómo ha sido todo y qué te ha dicho el árbitro?
No, el árbitro bueno, lo que yo tenía entendido fue por, no por mí, fue por, porque Carvas había metido, y, o es lo que le han dicho en el VAR. Yo creo que yo justo, porque yo vi una imagen mío, pero yo creo que justo mi taco, que obviamente está en el aire, pero estará justo en la línea, pero él dijo que, o el VAR dijo que era por meterse en el área, que no sé si siempre se pita, pero claro, justo el rechace va a Carva y por eso lo pitan, obviamente, y es una pena. Y luego segundo penalti, pues claro, ya tienes la duda qué hacer. Me quería quedar un poco en el medio porque le gusta también tirar al medio, y claro, el momento que he visto que el balón iba a la izquierda me he tirado como en el primer penalti, pero ya era mejor esquinada que la primera y no logré pararla, así que una pena.
¿Le gusta tirar en el medio? Esto siempre es una curiosidad. Supongo que antes de los partidos tú siempre chequeas quiénes son los lanzadores y por dónde suelen tirar, ¿no? Para intentarlo.
Sí, eso es. Yo... bueno, era Isi o Trejo, y bueno, lo tenía estudiado como siempre. A veces te sale, a veces no, como la de Stuani hace una semana o dos. Y, pero bueno, yo creo que es una pena que justo para ese penalti con 2-2, eso al final lo pueden dar energía al equipo para ir a buscar esa victoria, y al final pues cambia. Pues para nosotros es un golpe y ellos obviamente se crecen, y claro, luego... Sabes que aquí en un campo difícil tiraban balones de la grada, pérdidas de tiempo, pero bueno, eso es normal en el fútbol, y aquí obviamente Rayo es un campo difícil, así que espero que sea la única derrota de esta temporada y en la liga, y que podemos seguir ganando.
La última, ¿qué tenéis que hacer para gestionarlo? Porque da la sensación que en estos últimos partidos ha sido un poco montaña rusa, ¿no? Empate, derrota, victoria, no sé si una montaña rusa de emociones, o qué le está pasando al equipo, o si es entendible este momento viendo la exigencia con la que llegabais.
Sí, yo creo que al final con tantos partidos desde el último parón, y creo que había tantos partidos que obviamente puede ser normal que a veces... algún día pues físicamente no acompañamos, y contra el Rayo, que físicamente lo hace bien, pues pasa factura. Yo creo que es más eso. Yo creo que obviamente la derrota en Leipzig es otra razón, el empate de Girona creo que es más mala suerte, porque obviamente no era mejor partido, pero íbamos ganando, y hoy yo creo que nos hemos enfrentado a un equipo que ha jugado mejor que nosotros, y no fue nuestro mejor día y por eso perdimos, pero hay que cerrar bien la semana de jueves y por lo menos ir con... pues no sé, que el Barça, si gana mañana, pues que al final sean 2 puntos antes del Mundial y que podamos recuperarlos después.
Gracias. Ya ho tenen al cap. Si el Barça gana mañana, a ver si el jueves ganamos y se van como mínimo a 2 puntos.
Que no faci el tòtil.
Ja ho tenen al cap. Encajamos goles por no estar en el partido, Courtois sempre parla clar, i també ha fet reflexió sobre això del penal i que l'han fet repetir. Mira, de porter a porter, ho han endevinat o no? Qui era el protagonista perfecte avui, eh?
Ricardo,
sí senyor. Ricardo López. Hola, Ricardo. Bona nit, buenas noches.
Bona nit.
Bueno, ¿cómo estás, en primer lugar, Ricardo?
Muy bien, por aquí, por Pamplona. Aquí, por ahora, me quedaba aquí.
Aunque haga frío, ¿no?, ya por esta época.
Sí, sí, empieza el fresquito ya.
Bueno, Ricardo, para la gente que nos esté escuchando aquí en Barcelona, en RAC1, exportero de Osasuna, mítico exportero de Osasuna, ex del Manchester United, ¿no? Por eso decíamos que eras hoy el protagonista perfecto, porque ligas el rival del Barça de mañana, el rival del Barça de la eliminatoria previa de octavos en la Europa League, y además coincidiste con Gerard Piqué en esa temporada 2004-2005 en el Manchester United, tú también estuviste allí, y por tanto nos va como anillo al dedo, ¿no?, que podamos hablar unos minutos contigo. Pero mira, empiezo por lo más reciente. No sé si has visto este Rayo Madrid, la derrota, lo que decía ahora Courtois, tú que eres portero.
Sí, es curioso lo que dice Courtois. Sí, lo único bueno que ha dicho ha sido al final que el Rayo ha merecido ganar porque han jugado mejor. Porque lo demás ha sido todo quejas, de que qué mala suerte. Y yo creo que es que el fútbol es eso. O sea, en los áreas, pues... quien defiende mejor, y eso es el fútbol. Y hay veces que se tiene más suerte, otras menos, pero que el Madrid hable de mala suerte cuando pierde, pues no me suena bien.
Lo sabes tú bien, ¿no?, que además te formaste en el Atlético, ¿no? O sea, que contra el Madrid siempre ha habido rivalidad y te has jugado muchísimas veces contra ello. Bueno, de hecho, Ricardo, he visto hoy que te retiras como portero profesional, te retiras en el Bernabéu con 41 años ya largos, ¿no?, en un Madrid-Osasuna. De hecho, baja Florentino al césped también, o sea, hubo un homenaje allí contigo.
Sí, sí, fue una retirada emotiva y Florentino Pérez se portó muy bien. De repente miro a la grada y estaba mi familia en el palco, ¿no?, y luego, como tú bien has dicho, bajo Florentino me regaló una estatuilla del Bernabéu con una placa recordándome Florentino mi trayectoria deportiva. Yo me quedé perplejo, alucinado y agradecido por siempre a Florentino, ¿no? Porque son cosas que no se olvidan. Y muy bien, muy bien.
Normal, normal. Bueno, vamos a lo que te hemos llamado. Vamos a empezar por la eliminatoria. ¿Qué te parece este Barça Manchester United? Tú que has jugado allí. Ya sé que han pasado muchos años, pero supongo que le tienes cariño al equipo de Manchester.
Sí, sí, claro que le tengo cariño. Además, mi hijo, mis dos hijos nacieron allí. Tengo la mayor, Claudia, que tiene ya 23 años, que nació en Valladolid. Y luego viene Ricardo, que tiene 19, nació en Manchester. Y Fabio, de 17, que atención a Fabio porque apunta maneras.
¿Ah, sí?
Es portero como yo.
¿Dónde juega?
Con 17 años tiene, ya mide 1,95 y es una copia mía parando, así que cuidadito con Fabio.
¿Dónde juega? ¿Dónde juega Fabio?
Juega aquí en un filial de Osasuna, porque bueno, el año pasado se le pasó en blanco, hace un año lo estaban operando el hombro, una luxación grave. Y entonces, pues bueno, ahora mismo hemos decidido, el Osasuna decidió cederle aquí a una liga nacional para que compita y vamos a ver cómo progresa.
Bueno, vamos a verlo. Ojalá le vaya muy bien. Tú coincidiste en aquella temporada 2004-2005, tú coincides como, tú eras portero suplente del Manchester United y coincides con Cristiano Ronaldo, que tenía 19 añitos, y con Gerard Piqué, que tenía 17 añitos, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquella época y de estos dos?
Sí, pues bueno, estábamos mucho juntos. Cristiano, Piqué, porque era un poco el córner latino, ¿no? Estaba Quinto Fortune, Diego Forlán, Van Nistelrooy, que se nos unía porque le gustaba aprender español. Luego vino al Málaga y ya apurreaba español.
Heinze, ¿no recuerdo?
Gaby Heinze también, en efecto. Pero ese hablaba más argentino, ¿no?
Se iba con el mate, ¿no? Pero bueno, ¿qué recuerdas de Piqué, por ejemplo? Ahora que
Piqué, pues estábamos todos los días juntos, jugábamos, me acuerdo, al baloncesto. También jugábamos allí en el pabellón, había unas pelotitas de espuma y unas raquetas así. Jugábamos al tenis, estábamos casi todos los días juntos.
¿Ya era bromista, como ahora?
Sí, sí, era un hacha, sí. Un carácter alegre, extrovertido y le quería a todo el mundo mucho.
Madre mía, normal. Y a Cristiano, ahora lo ves, las actitudes que está teniendo, ¿no? En un club que le ha dado tanto como el Manchester United. ¿Qué te parece, Ricardo?
Sí, bueno, yo creo que Cristiano, pues bueno, sí, se nota que pues que ha pasado a otra dimensión, ¿no? Quiero decir, para que no me entienda, antes era persona y ahora es pues un divo del fútbol.
Ya no tienes, entonces, no tienes contacto, no tienes contacto con él, ¿no?
Por eso pasan esas cosas. A ver si me entiende la gente, ¿no?
Ya. ¿Y cuesta retirarse? Tú que jugaste hasta los 41, ya sé que los porteros sois diferentes, pero ¿cuesta decir, ya no llego, tengo que dar un paso al lado?
Pues bueno, yo quería seguir siguiendo, como parece una canción, ¿no? Pero, en efecto, pues luego eso, yo no me retiré porque quisiera, ¿eh? Yo me sentía muy bien, pero el club o el entrenador dijo que ya tenían que jugar otros, pero yo me acuerdo que acabé la temporada muy bien, jugando 38 partidos a gran nivel, y luego ya pues a la siguiente temporada pasé a de jugarlo todo, y en pretemporada hacer una pretemporada, de repente no ir convocado.
Y
luego ya pues cuando ya asumes que te tienes que retirar, pues te mentalizas. Y al principio es un poco duro, ¿eh? Porque coges, sobre todo es duro cuando cuando tú terminas en junio, por ahí, por mayo, la liga, ahí pues dices, guau, qué vacaciones me voy a tirar, ¿no? Este año. Vas con tu familia, que nosotros solíamos ir ahí al Mediterráneo, a la playita de Oliva, y ahí todo muy bien. Lo malo, ¿sabes cuándo es? Cuando llegas en septiembre, dejas a tus niños en el colegio
y no sabes qué hacer, ¿no?
Y te quedas solo en casa. Ya. Ahí Ahí es cuando dices, ahí va.
Es duro. Mira, esto me liga con lo que te iba a preguntar ahora. ¿Tú entiendes lo que ha hecho Piqué en estos últimos cuatro días? Porque es que de repente, ¿no? Sin decirle casi nada a nadie, monta un vídeo, lo cuelga y ya está. Ya el sábado jugó su último partido en el Camp Nou, veremos mañana si le dan algún minuto también en Pamplona, sí. Y se acabó, ¿no? ¿Tú entiendes eso? Porque es difícil, ¿no?
Mentalmente. Yo creo que lo que le ha pasado viene todo, pues, ¿no? Hace tiempo él solo lo sabe, pues, lo que le ha pasado con su matrimonio, pues, es también una cosa muy dura. Entonces yo creo que se está replanteando, pues, su vida, de qué es lo que puede hacer. Y por eso va un poco, por ahí van los tiros, ¿no? Luego todos sabemos que Piqué pues tiene negocios fuera del fútbol, es dueño de un equipo de segunda división, de la Andorra, entonces pues yo creo que su mente está más en lo que es ser un empresario de élite en que jugar al fútbol. Entonces él, yo creo que ha querido ser honesto y él ha pensado, pues prefiero ser honesto, ser un hombre de negocio, poder atender a mi familia, a mis hijos, y como no estoy al 100% en el fútbol, pues quiero ser honesto y me dedico a donde está mi cabeza, que es eso, a mi familia y a mis negocios.
¿Has hablado con él? ¿Tenéis algún contacto?
No, no he hablado con él, pero bueno, estoy suponiendo, imaginando.
Sí.
Y le he puesto un WhatsApp porque venía aquí a Pamplona, de manera que quiero ir a ver el partido. Le he puesto un WhatsApp para saludarle y tal.
Sí.
Para darle la enhorabuena por su carrera y porque es un fenómeno. Le vi hace poco en Barcelona, que fuimos allí a jugar un partido con la selección de leyendas.
Ah, buena.
Y le vi, le saludé, nos dimos un abrazo y ya, nos queremos mucho, aunque no nos veamos, pero...
Después del partido, Ricardo, como ya no tiene nada que hacer, como si vais al asador o la Berry...
Claro.
Y comentáis ahí aventuras y desventuras, ¿no?
Sí.
Eso estaría bien, sí.
¿Le ves de presidente o qué? Que ya se lo gritaban en el Camp Nou el otro día.
Sí. Yo creo que, bueno, ¿por qué no? Sí, es un futbolista muy carismático en Barcelona y bueno, con el tiempo, todavía joven, yo creo que para ser presidente. Seguro que él tiene, y además el ser presidente conlleva mucha responsabilidad, mucho estrés y como he dicho antes, yo creo que él se quiere dedicar un poco ahora más
a su vida, ¿no?
A sus hijos, a su familia y a los negocios que tiene, que... conociéndole, pues seguro que quiera dar el 100% en eso y ha sido honesto y como no está a tope con el fútbol, pues y es digno de alabar, ¿no?
Sí,
esa decisión que ha tomado.
¿Tú qué conoces bien a la afición de Osasuna? ¿Cómo se le recibirá mañana en Pamplona? ¿Tienes alguna idea o no, Ricardo?
¿A Gerard Piqué o al Barcelona en sí?
A Piqué me refería.
Pues yo creo que la afición de Osasuna le va a recibir bien, fíjate. Si viene y, como habéis dicho, está en convocatoria, no sabéis.
Sí, está.
Sí, ¿no?
Está.
Se dijo que iba a estar.
Sí.
Y bueno, yo creo que la afición de Osasuna seguramente que el estadio en general... Siempre pues hay alguna excepción, ¿no? Pero en general, afición de Osasuna es señorial y le va a hacer el pequeño homenaje, ¿no? Yo creo que se lo merece, ¿no?
Sí, claro.
Yo le voy a preguntar al Ricardo una cuestión. ¿Cuál era un poco la relación entre Piqué y Sir Alex Ferguson? Y si Piqué te hablaba en esa época, estamos hablando de la 4-5, él llegó al Barça 3 años después, si te hablaba ya de la posibilidad de ir al Barça.
No, pues, él estaba muy contento allí y bueno, su relación con Piqué era buena. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor el Piqué es el típico central Barça, ¿no? Salida de balón, elegancia y luego pues, también es contundente. Lo que pasa es que no es el futbolista contundente típico de central inglés, ¿no? Y entonces, pero su relación con Ferguson era... muy buena. Bueno. Él le quería mucho, de hecho, luego ya en esa temporada, pues luego debutó y le subió al primer equipo y todo.
Sí. Muy bien, Ricardo. Oye, a ver si te vemos pronto en los banquillos, ¿no? Que estabas en Ejea de los Caballeros, ¿no? Estuviste también de portero en Osasuna.
Peleando a ver si cojo algún equipo para empezar con ellos, para poder yo confeccionarlo a mi gusto, porque tengo la experiencia del Real Valladolid División de Honor, que lo cogí y hice números de récord. Pero claro, el año pasado cogí a la Ejea y empecé la temporada con 2 puntos en octubre. Y fuimos a jugar contra Europa, fue mi debut y ganamos 2-3.
Sí.
Contra el mítico Europa de Barcelona.
Sí, del Barrio de Gracia, sí.
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 Y vale. Han bajado a tercera.
Sí, van líderes ahora, van líderes y lo habían ganado casi todo. Este fin de semana han pinchado con el Sanz, pero están haciendo una buena temporada para volver a la segunda vez.
Y entonces, pues bueno, viendo mucho fútbol, preparándonos para cuando surja la oportunidad otra vez, pues darlo todo, pero muy contento de los 3 años que he entrenado en el máximo nivel.
Muy bien.
Ahora me falta tocar lo profesional.
Pues bueno.
Pero ya se andará.
A ver si te vemos pronto pues en el fútbol profesional.
Que no apriete mucho mañana Osasuna, Ricardo.
Sí, tranquilos.
Bueno, Osasuna está bien ahora.
Sí.
El Barça, pues, ha tenido un mini bajón. Ahora parece que se reencuentra. Pues va a ser un partido bonito.
Vamos a verlo. Mañana lo vemos a partir de las 9:30. Oye, Ricardo, un placer saludarte. Muchísima suerte y muchas gracias por atendernos.
El placer es mío. Bona nit.
Hasta pronto. 10 minuts i la mitja nit. Ricardo López, mític porter d'Osasuna, de l'Atlético, té el doblet. El doblet de Gil, ell formava part d'aquella plantilla de l'Atlético.
Bon porter,
sí, va estar
el titular era Molina.
Molina, sí. Va estar el United amb Piqué i per aquí volíem lligar-ho absolutament tot, perquè avui, clar, el United, Piqué, encara són notícia, Osasuna demà, no? Això de Piqué, què? Que és que dilluns passat no ho sabíem. Com us...
No.
Com us heu quedat? Vull dir, que ha passat, va tan ràpid tot, el Madrid avui ha perdut, ara ja tenim el United, ja tenim el sorteig, ja estem pensant en Osasuna, però és que Piqué s'ha retirat fa 4 dies.
Sí, jo ara sentia el que explicava Ricardo, que deia, bueno, ell ha volgut ser honest i es dedicarà als negocis. Bueno, no és exactament així, i em sembla que tots els que estem aquí tenim contactes i relacions, i ens han explicat coses, i jo crec que Piqué volia jugar. Ell volia jugar, volia continuar sent jugador aquesta temporada. Es troba que l'entrenador no el posa, i entenc que l'entrenador no el posa, no només per una raó tècnica, sinó, i el mateix Xavi ho diu en alguna raó de premsa, per alguna raó de club. I això a Piqué no li agrada gens, i aleshores és quan decideix que plega. La prova és que el comiat va ser multitudinari, perquè l'estadi estava ple, i jo crec que la reacció de la gent va ser molt sincera, o sigui, hi havia estima del públic cap a Piqué, i Piqué ho va agrair, però les seves llàgrimes no eren les llàgrimes de felicitat de quan dius, és el millor escenari que podia imaginar mai.
Antoni, són les de Messi el dia que s'acomiada de Barcelona, a contracor, també.
Hi ha una gran tensió interna
d'haver-ho passat malament els últims...
D'haver-ho passat malament, d'haver sentit xiulets al Camp Nou, xiulets al Camp Nou per Piqué, i després també és un ésser humà, encara que ell ha estat sempre un gran provocador i algú que amb el soroll es creixia, i ell ha creat molt soroll al seu voltant, home, les circumstàncies personals per les que està passant no són fàcils. I aleshores, fins i tot quan va dir allò de que quan estimes has de deixar una miqueta d'espai, gairebé podies imaginar-te que ho estava dient pel Barça i per la seva situació conjugal, no? I aleshores, per tant, estàvem davant d'algú molt, molt, molt tensionat, que no ho estava passant bé, excepte una cosa, que és que havia triat la manera de marxar, i com el Sinatra, my way, ho farem així. El dia que jo digui, ningú no ho sap, ho faré. Això sí, la resta, doncs, home, ha sigut un final precipitat, per això estem dient que no ho sabíem, no?
No, de fet no ho sabia ningú, dijous ens agafa pràcticament a tots per sorpresa, i és cert que, ja ho hem explicat, la relació s'ha refredat amb Xavi d'una banda, i evidentment amb el president Laporta, perquè, com molt bé dius, no li van agradar gens les declaracions que es fa durant l'Assemblea de Socis Compromissaris per part de la Junta Directiva, no?, posant al davant de tots aquests capitans que no s'havien rebaixat el sou, no? I el Camp Nou xiula a la majoria de capitans que, segons el club, no s'havien vingut a rebaixar-se el sou, i això li sap molt de greu a Piqué, evidentment, i és un dels, no, dels arguments que van posant a la motxilla i que sumen per prendre aquesta decisió, no?
Sí, jo crec que ell reverteix de manera intel·ligent una situació terrible per ell amb una molt bona situació.
Crec que ell actua amb la intel·ligència natural que té, i d'un any absolutament horrible, no?, que va sortir encadenat, problemes de tota mena, personals inclosos, i que acaba en una situació que per un jugador de futbol és el pitjor que pot passar, que és, i també per un jugador com ell, amb la seva personalitat, difícil d'acceptar, no? Ell veu també, d'alguna forma, que fins i tot Marcos Alonso, un lateral, passa a ser central i passa per davant d'ell.
A més talla, per exemple, no? El primer canvi és Marcos Alonso.
I veu, diguéssim, que no té un futur, el futur que ell esperava, segurament per dir adéu, en una temporada que jo crec que podia acabar, perquè crec que Piqué està en condicions de poder acabar aquesta temporada, i no sé si el millor d'ençà d'una altra, però diguéssim, en condicions d'ofici, i de poder ser, si no el primer central, un central del Barça, no? Això sí que jo crec que estava en condicions. Ell el que fa és revertir aquesta situació, i després jo crec que aquesta intel·ligència que li porta a prendre la decisió i a prendre sobretot la davantera, aquí la clau és qui porta, qui manega el tema. I jo crec que d'anar a remolc passa a dir, no, ara això ho porto jo.
Sí, recupera el relat una mica.
I el barcelonisme, sobretot el que fa, després del xiulet, dels xiulets, el que fa és premiar una trajectòria. Aleshores, això jo crec que és molt vàlid, diguéssim, que està molt bé que el barcelonisme que faci, i jo li atribueixo un gran mèrit al barcelonisme. El que fa és premiar la carrera de Piqué. No un moment determinat.
Un error,
no,
o un...
No una qüestió, no un èxit només, sinó que diu, escolta, aquí estem davant d'un dels millors centrals de la història del Barça.
Escolta, t'he llegit avui que et preguntes a Mundo Deportivo qui és el millor central de la història del Barça. Clar, és que poses noms, Miguel i Puyol, parles de...
Jo el tinc, tu el tens?
Piqué...
El tenim aquí?
Però es pot... No,
però sí. Deia Santi que no que és molt difícil. Un, no? Que hi ha... Deies que n'hi hagi més d'un, no?
Deies que és molt difícil perquè cadascú té unes característiques particulars. Llavors, es pot dir qui és el millor central de la història del Barça?
Jo crec que sí.
Ah, sí, a veure.
Bueno, cadascú té el seu...
Clar, no, sí, és una qüestió de gustos.
Sí, puc fer una trampa.
Va, ja me l'estàs jugant, a veure.
Que és que, no sé què va dir, que és veritat, que el central no es pot... tu no pots dir qui és el millor central, un, has de fer-ho per parelles.
Val.
Bueno, segurament la millor parella de la història del Barça és Puyol-Piqué.
Puyol-Piqué.
D'entre tots, jo em quedaria Puyol.
Vostè ho té clar, senyor Bernabéu?
Sí, jo sí. Jo per mi...
Sent Piqué segurament el més complet esportivament.
Clar.
I Koeman amb un nivell de poder, però clar, en una altra època. Una altra època de futbol. A l'inici, segurament, però una altra època diferent. Però Koeman també a nivell de personalitat ha estat brutal.
Guarda tu. És que si no em mataran. Abans de la mitjanit hem de fer una publi. David Bernabéu i després Antoni Bassa ens expliquen quin és el seu millor central de la història del Barça.
RAC 1. Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Vine a conèixer un món de manualitats i artesanies per a persones creatives com tu. Tallers, demostracions, exposicions, concursos, trobades i més de 100 botigues a Creativa Barcelona 2022. Del 10 al 13 de novembre a la Farga de l'Hospitalet. Més informació i venda d'entrades a creativabarcelona.com. Japó, país convidat.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Quan vols comprar-te un cotxe i dones voltes pensant, i si trio un compacte però demà necessito un de més gran? I si la gasolina continua pujant? O si trio un elèctric i no hi ha prou punts de càrrega? I si... No hi donis voltes. Emporta't avui un Skoda i decideix al cap de 4 anys si el canvies per un altre. El tornes o te'l quedes. Aprofita ara aquestes condicions. Informa't en Skoda.es.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Sigues on sigues, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 25 d'abril de 2022.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Parissé.
Pràcticament la mitjanit, aquí estem al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya amb Santi Noll, Antoni Bassas, David Bernabéu, també amb el Roger Saperes, de seguida la Laia Coll amb les declaracions de Xavi aquest migdia, després del sorteig de l'Europa League, amb la prèvia d'Osasuna.
Aquest havia de ser el tema, no?, d'avui.
Avui havia de ser el tema, l'Europa League, si no ja estem parlant, ja tindrem temps a parlar-ne.
Ai, el Rayo, tu.
T'han desfet el guió, Parissé.
No, no, el Rayo.
Has vingut aquí sense papers perquè sabies que hi havia alguna cosa gran que es
parla. Ara regalarem un lot de torrons Vicenç, com fem cada nit. Però primer, el seu central favorit,
no, crec que no hi ha, bueno, quan dic no hi ha debat, sembla que menys tingui les opinions de la resta, no, evidentment cadascú pot tenir la seva opinió, però per mi no hi ha debat, per mi és Gerard Piqué, el millor central de la història del club, sense cap mena de discussió. I home, jo vaig al Camp Nou, i ja, clar, no he vist el Barça a les 5 copes, el Barça a Kubala, vaig al Camp Nou des de l'any 73, tenia 6 anys, no els havia fet, i anava amb el meu pare, primera temporada de Johan Cruyff, he vist molt a Migueli, i molts centrals. Per mi és el més complet, sense discussió, tant defensivament com sobretot ofensivament.